El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
En el racó d'avui tenim quatre novetats i a l'agenda Sessió de Cinema a l'Espai Rusca d'Olot.
També tindrem a la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a sèries de televisió en la secció Capítol a Capítol.
A l'actualitat parlarem de premis, nominacions i gales amb els Globus d'Or, els Goya i els Premis de Cinema Europeu.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on us demanàvem pel·lícules on l'aigua en fos protagonista especial.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana, que és allò de una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs aquesta setmana volem recordar un fet històric com és el de complir-se el 50è aniversari de la mort d'una de les grans escriptores de la literatura universal i la més gran en el gènere negre, Agatha Christie, l'eterna reina del crim.
Quina és la idea? Doncs constatar que els seus llibres no envelleixen, ni els crims, ni les pistes, i no tan sols allò que era evident i que ningú va saber veure. La seva obra, amb més de 60, de veiat està dit, novel·les, desenes de relats i un grapat de personatges immortals, segueixen agradant a milions de lectors i de seguidors. Què us recomanem?
Amb la recomanació potser aixafem una mica la intervenció de la Sandra d'avui, però digues, digues.
Qualsevol de les adaptacions que fent hi ha diverses, al cinema, de les seves obres com Muerte en el Nilo, Assassinato en l'Orient Express o Diez Negritos, però pels més adeptes dir-vos que ara també podeu gaudir d'una sèrie que adapta el títol Les Siete Esferes i la podreu veure ja a Netflix.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Aquest gener, l'aventurer més gran de tots arriba als cinemes.
Preparats?
Val més que vigilis amb els cactus giratoris.
Som-hi!
Digues, què en sabeu de la marmota amb la cara al revés?
Diuen que qui la posseixi podrà canviar una cosa del passat.
Vaig estudiar la fitxa, mirant de trobar-hi una pista que em revelés la ubicació de la marmota.
Quin pla tens?
Buscar la marmota per poder salvar el nostre arbre.
Errors intencionats per assenyalar la ubicació de tresors.
Ah!
L'agulla de les nou l'han esborrat volent del mapa.
La ubicació de la marmota.
Vaja, el de les ulleres ha descobert la sopa d'all.
Alça! Haurem d'escalar.
Aneu passant, jo us espero aquí.
Doncs vinga, comencem les novetats de la setmana amb una pel·lícula pels més petits. És Pollet Llebre i el secret de la marmota.
Què en saps de la marmota?
Exacte, és una pel·lícula d'animació belga que té 88 minuts, són d'aquestes més curtetes, que possiblement podeu dir, això de Pollet Llebre a mi em sona. Sí, perquè de fet és una seqüela, podríem dir, una segona part, de la pel·lícula del 2022 Hooper, El pollet llebre, que aquí és on es presentava el personatge. Per tant, està basada en la novel·la gràfica homònima de Chris Grine, i en aquesta entrega hi ha un secret sobre el passat que surt a la llum i que arrossega el protagonista i a tots els seus amics a una aventura buscant aquesta marmota que té un poder de modificar el passat. Però pel camí descobriran que, evidentment, no són els únics que l'estan buscant. El director és Benjamin Mosquet, que ja havia dirigit la primera entrega de la sèrie.
Hola.
Hola.
Recién llegada.
Te ayudo.
Gracias.
Ahora voy.
Sara está enferma, solo estamos nosotras dos con la de prácticas.
Gloria. Os he traído esto.
Creo que tiene mucho dolor.
Lo siento mucho, hoy solo somos dos. Lynn, tercera planta.
¿Es cerveza?
No, champán.
Estoy solo.
Me tiene a mí.
Gracias.
Hospital Cantonal, tercera planta, Floria Lynn.
El señor Hongaviola está listo para ser recogido.
Quiero irme a casa.
Mañana podrá irse, ahora descansa. Sí, Floria, tercera planta. Señora Lauber, no me he olvidado de usted.
Creo que no se encuentra muy bien.
Señor Loy, enseguida voy. Ahora mismo les atiendo.
I de l'animació belga passem ara al drama suís amb coproducció alemanya, Turno de Guàrdia, que és un thriller d'aquests de l'àmbit de la medicina, que gairebé s'ha convertit en un gènere, tant en el món de les sèries com de les pel·lícules. Té una nominació, atenció, als Premis de Cinema Europeu, que després en parlarem, en la categoria de millor actriu per la seva protagonista, Leonie Benesch. Coneixerem a Floria, que és aquesta actriu, que interpreta a una infermera que treballa en un hospital. En una guàrdia de molta feina i molta tensió, malgrat tota la seva professionalitat, es produeix un error que provocarà un caos ple de tensió i de també urgències. En el repartiment, al costat d'aquesta esmentada actriu Leonie Benesch, tenim també a Sonia Riesen i a Selma Adin, entre d'altres. I la directora ha estat Petra Biondina Volpe, autora del guió, que té altres títols de la seva filmografia amb noms com El Orden Divino i Laberinto de Paz.
Pero no es cierto, me esfuerzo mucho para controlarla y tal. A veces parece que no existo.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Es muy profundo. ¿Vamos a morir? ¿Se nos va a caer la casa encima? ¡Mami!
¡Hola!
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a...
Se acabó el tiempo y tengo otro paciente.
¿Cómo? ¿Ya? ¿No me avisas un ratito antes?
No, estaba prestando atención.
No contestaste al correo que te mandé sobre mi sueño.
No respondo a los correos sobre sueños de mis pacientes.
Sé que tienes muchas cosas encima, pero está mejorando. Y todo lo demás es solo temporal. Tenemos que ser un equipo unido y tienes que presentarte
en la
clínica.
Lo sé, el problema es que no soy solo ama de casa, también trabajo.
Espera, oye...
Ya puedes pasar.
Doncs vinga, escoltàvem un tros de la pel·lícula Si pudiera te daria una patada, que és una comèdia negra sobre...
Un títol original.
Heu pogut potser intuir-ho pel tall de pel·lícula, va sobre la maternitat i totes les seves conseqüències. Atenció a la trajectòria de la seva protagonista, Rose Byrne, premi a millor actriu als Globus d'Or, Os de Plata, la millor interpretació al Festival de Berlín i millor actriu al Festival de Sitges. Per tant, doncs, aquelles actrius a seguir, no?, i anar veient...
I que té números a augmentar les nominacions.
Exacte, el seu palmarès. Significa aquesta pel·lícula una radiografia a totes les emocions i vivències d'una dona després de ser mare, no? L'argument ens presenta Linda, que descobreix que, a més, el seu fill té una malaltia estranya, el marit és fora de viatge i una persona propera també ha desaparegut. Amb tot aquest caos intenta trobar el seu lloc i el que escoltàvem en algun tall, una mica l'esperança i la supervivència davant de tota aquesta situació. Al repartiment al costat de Rose Byrne tenim a Helen Hong i a Josh Pace, entre d'altres, i la directora és Mary Bronstein, autora també del guió. Altres títols seus són Frauland, Yest o The Office, entre d'altres.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
¿Eres Lucy?
¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer?
Sí.
Lucy.
sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
Recuerdo detalles, eventos y personas. El mundo tenía un orden.
¿Cómo te llamas?
Spike.
No. Creo que te llamas Jimmy.
Los cimientos parecían inquebrantables. Cuando los infectados atacan, ¿qué es lo que ven? Así que será un salto al vacío.
I acabem les novetats, ja ho podeu intuir, amb 28 anys després, El templo de los huesos, que és una producció britànica, en aquest cas de terror i de zombis.
Que tampoc és nova, vull dir que us deu sonar el títol.
Evidentment, perquè és la quarta entrega de la saga 28 dies després i que es va rodar junt amb l'anterior, és a dir, la tercera, a l'any 2025. En aquesta ocasió trobem el doctor Kelson, que manté una relació que podria tenir conseqüències fatals per al món sencer, i és que resulta que, tal i com està el planeta, els infectats ja no són l'amenaça pitjor. Caram. Els supervivents de tot el que ha passat són més mortals i terrorífics que els anteriors. En el repartiment, Ralph Fiennes, que sempre sorprèn que participi en aquest tipus de produccions, Jack O'Connell i Alfie Williams. I la direcció ha anat a càrrec de Nia DaCosta. Títols de la seva trajectòria són Top Boy, Night and Day, Candyman i Hedda, entre d'altres. Amb tot això, i després de comentar aquests quatre títols, tots de títols molt llargs, aquestes pel·lícules totes tenen... Tenim tres doblets ara en la cartellera, que són Zootropolis 2 amb Rental Family, Família d'Alquiler. El segon és Pollet Llebre i El secret de la marmota amb Turno de guàrdia. I el tercer, Bob Esponja, Una aventura pirata, amb Si pudiera te daria una patada. A les cinc sales restants, com sempre diem, la mateixa pel·lícula en totes les sessions de cada sala, i són 28 anys després, El templo de los huesos, L'assistenta, Abuela tremenda, i en les dues últimes, el mateix títol, Avatar, Fuego i Ceniza, una d'elles amb 3D.
Però per l'agenda també anoteu que avui mateix tenim sessió de cinema amb la projecció de Naftalina, d'en Pep Callís, una oportunitat única per redescobrir el cinema fet a casa nostra. Es tracta del primer llargmetratge dirigit per Pep Callís l'any 1981 i rodat íntegrament a la Garrotxa. Aquesta història ens endinsa en una família tradicional olotina que entra en conflicte quan apareix una amiga de la filla gran que pretén obrir una acadèmia de ball. En el repartiment hi tenim a Toni Agustí, Pilar Domínguez, Lluïsa Planella, Maria Pujolà i Sílvia Tortosa. Podeu veure Naftalina avui a les 8 del vespre a l'Espai Rusca en un acte organitzat pel mateix espai i associació cultural Binari. I, per últim, preneu nota que, per aquell mateix dia, és a dir, pel 22 de gener, la pel·lícula que veurem en versió original serà L'assistenta.
Capítol a capítol.
Doncs bé, que anem a posar-nos al dia pel que fa al món de les sèries.
Paper
que...
llapis,
sí,
ràpid.
Apunteu, que la Sandra Sotillo, la nostra experta i col·laboradora en la matèria, sempre ens ve carregada de moltes propostes. Sandra, què ens expliques avui?
Hola, Neus, hola, Jordi. Comencem l'any amb un gener molt carregat d'estrenes, amb retorns de sèries molt esperades i uns primers dies de febrer que ens portaran també un dels grans fenòmens virals de les últimes setmanes. Però anem per pams. Comencem amb el retorn d'una de les grans sèries de l'any passat. HBO Max ja està en marxa des de fa uns dies, la segona temporada de The Pitt.
¿Es un simulacro?
El hospital Westbridge ha apagado todos los sistemas informáticos.
¿Somos los siguientes?
¡Volvemos a lo analógico!
Aquest drama mèdic protagonitzat per Noah Wyle segueix hora a hora un torn de 15 hores al servei d'urgències d'un hospital de Pittsburgh. Aquesta vegada tota la temporada passarà el dia 4 de juliol en la Diada Nacional dels Estats Units. La sèrie acaba de guanyar el Globus d'Or a millor sèrie dramàtica i a millor actor per Noah Wyle. En total són 15 episodis, ja n'hi ha dos de disponibles i la resta s'estrenen cada dijous. La segona temporada de The Pitt la teniu a HBO Max. I següent estrena, amb un altre retorn que s'ha fet esperar, en aquest cas 10 10 anys perquè Amazon Prime ha estrenat la segona temporada de El Infiltrado.
No habrá ningún informe de la muerte. Richard Roper será un desaparecido. Y tú, Jonathan Pine, ya no existirás.
Hemos estado 5 años creándote. Es hora de que vuelvas a una misión.
Estrenada el 2016, L'Infiltrado va ser un dels grans èxits televisius fa 10 anys, basada en una novel·la de John le Carré. Estava protagonitzada per Tom Hiddleston, que interpretava un ex-soldat infiltrat en l'entorn d'un traficant. Ara Hiddleston torna a posar-se a la pell de Jonathan Pine en una nova missió que el portarà fins a Colòmbia. La temporada té 6 episodis, ja n'hi ha 3 de disponibles i el quart arriba aquest diumenge a Amazon Prime, L'Infiltrado. I tornem ara cap a HBO Max perquè aquest diumenge arriba una de les sèries més esperades d'aquest any. El 19 de gener s'estrena El Caballero de los Siete Reinos.
¿Cómo os llamáis?
Ser Duncan el Alto.
No me suena de nada.
¿Conoces a todos los caballeros de los Siete Reinos?
A los buenos, sí. Si me lleváis a Vado Ceniza, seré vuestro escudero.
¡Róbame y te daré caza con perros!
¡No tenéis perros!
¡Los conseguiré!
¿Dónde?
Una nova sèrie de l'univers Joc de Trons ambientada un segle abans de la sèrie original i quan el Tron de Ferro encara hi governaven els Targaryen. La història se centra en Ser Duncan l'Alt, un cavaller d'origen humil, i en el seu escuder Egg. És una sèrie d'aventures basada en els relats dels contes d'en Dunk i l'Egg de George R.R. Martin, que també participa com a co-creador. Tindrà 6 episodis, el primer aquest diumenge, i després un capítol nou cada setmana, El Caballero de los Siete Reinos a HBO Max. I saltem a Disney Plus perquè dijous que ve, 22 de gener, arriba The Beauty.
¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección te vuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
Es lo más parecido a la fuente de la juventud que se puede conseguir. Y claro, eso trae problemillas.
Está claro que el patógeno ha mutado ahí fuera.
La sacamos al mercado en 6 días. ¡Arregla los fallos!
És la nova sèrie de Ryan Murphy que ve d'un últim projecte, Totes les de la Ley, que no va acabar de convèncer ni al públic ni a la crítica. Aquí la premissa recorda molt a la pel·lícula La Sustancia, l'existència d'una droga que promet una bellesa perfecta però amb conseqüències mortals. Quan diverses supermodels internacionals comencen a morir de forma espantosa, 2 agents de l'FBI viatjaran a París per investigar què està passant i apareixen cares conegudes com Ashton Kutcher, Isabella Rossellini o la supermodel Bella Hadid. El 22 de gener, The Beauty a HBO Max. I el dijous següent, 29 de gener a Netflix, un dels retorns més esperats de l'any, la quarta temporada de Los Bridgerton. Aquesta vegada la història se centra en Benedict Bridgerton, el germà més bohemi de la família, una nova història d'amor que arribarà en 2 parts, 4 episodis el 29 de gener i els 4 últims el 26 de febrer. I acabem amb un dels fenòmens virals del moment. El 5 de febrer, a Movistar Plus, arriba Más que rivales.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada, Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay. And Russia's Ilya Rosanov.
És una sèrie canadenca, petita i de baix pressupost, però que s'ha fet molt popular a les xarxes les últimes setmanes. Està basada en una novel·la d'una saga molt exitosa que es diu Game Changers i explica la relació entre 2 jugadors d'hoquei rivals que fora de la pista mantenen una relació amorosa molt passional. Les escenes de sexe, de fet, han generat un gran rebombori als Estats Units, on ja s'ha estrenat, però la crítica, atenció, perquè també ha aplaudit com tracta un tema encara molt tabú com és l'homosexualitat en l'esport d'elit. El 5 de febrer, Más que rivales, aquesta sèrie tan comentada que en anglès l'han titulat Heated Rivalry a Movistar Plus. I això és tot, fins al mes que ve, adeu-siau.
Adeu, Sandra, moltíssimes gràcies, ho hem apuntat tot, tenim molta feina perquè un mes passa molt de pressa i ens has donat moltes propostes interessants, gràcies.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I seguim amb més coses interessants perquè, com és la tònica d'aquesta època, parlarem, i ja ho hem dit a l'entrada del programa, de premis, de palmarès, de nominacions, de gales. D'entrada, una cosa que ja ha passat, que és la celebració i entrega dels Globus d'Or. com ha estat la gran guanyadora una batalla tras otra, com molta gent ja vaticinava amb antelació, quatre premis importants, millor comèdia, millor director, guió i actriu de repartiment per Teyana Taylor. Però també hi ha hagut altres triomfadores en la cerimònia, com ha estat Hamnet, de Chloe Zhao, a qui n'hem parlat alguna vegada, adapta la novel·la de Maggie O'Farrell. Recordem que s'estrenarà el 23 de gener, és a dir, està a punt a punt. Va guanyar els premis a millor drama i millor actriu de drama per Jessie Buckley, que jo crec que també sona molt pels Oscars, perquè és una interpretació increïble. Les guerreres del Kai Pop, un fenomen infantil aquest de Netflix.
Sí, sí, però tot arrasa. Un fenomen, eh? Sí, sí.
S'han dut els globus a la millor pel·lícula d'animació i millor cançó, i això ha suposat que ha deixat sense cap premi aquesta famosa segona part de Wicked, que aspirava segurament
sí,
alguna cosa,
sí, sí, sí.
I no ha pogut ser. Els Pecadors, de Ryan Coogler, també va guanyar el guardó a la millor banda sonora i aquell premi tan estrany que és el de la millor fita cinematogràfica o de taquilla, que no sé ben bé com ho treuen, perquè si ets el que ha recaptat més ja tens el premi evident, però deuen tenir en compte altres paràmetres. I finalment, L'Agente Secreto, de Clever Mendoza Filho, que també, hem de dir, s'estrena la setmana següent de Hamnet, és a dir, el 30 de gener, va resultar com a la millor pel·lícula en llengua no anglesa. A més, el seu protagonista, Warner Moura, s'ha endut el premi a millor actor de drama. En l'àmbit de les sèries, no gaire sorpresa. Bé, de fet, ha estat clavat el que va ser els premis Emmy, és a dir, Adolescència va aconseguir 4 guardons com a millor minissèrie i 3 en categories interpretatives, que són l'actor de minissèrie Stephen Graham, actriu de repartiment Erin Doherty i actor de repartiment Owen Cooper. I com a millor sèrie dramàtica, The Pitt, que ara comentàvem i escoltàvem la Sandra Sotillo que en parlava, i The Studio com a millor sèrie de comèdia, el que dèiem, clavat als Emmy. Què podríem destacar de tot plegat? Doncs que el triomf d'Agente Secreto, que hem esmentat, ha deixat sense premi a la nostra estimada Sirat, d'Oliver Laxe, i també Un simple accidente, o Un simple accident, de l'iranià Jafar Panahi, que també estan en totes les travesses dels Òscar, i que Avatar, aquesta sí, la sorpresa, no ha aconseguit precisament això que
allò
dèiem.
Allò que dèiem de taquilla.
El fenomen de taquilla no ha estat per Avatar, quan tothom podia suposar, segurament James Cameron el primer, que
com a mínim aquest
que ho seria. I que després també una petita sorpresa és que Frankenstein marxés sense absolutament cap premi.
Ja sabeu que estem a temporada de premis, per tant, aquest dimarts es van anunciar les nominacions als Premis Goya, que recordem tindran la seva entrega el proper 28 de febrer.
I que hi haurà molta cosa a comentar, per tant, tenim temps.
Hi ha temps per anar dient.
Ara ho veurem.
Hi ha força presència de cinema fet a Catalunya. De fet, Sira té 11 nominacions, Sorda en té 7 i Romeria 6. La més nominada és Los Domingos, de l'Auda Ruiz de Azúa, amb 13, per darrere hi ha Sirat. Tenim Mas Palomas, de José Mari Goenaga i Aitor Arregui, amb 9, i La Cena, de Manuel Gómez Pereira, amb 8. Com a millor pel·lícula, La Cena, Los Domingos, Mas Palomas, Sirat i Sorda, i és difícil d'entendre que aquestes
coses
passen
amb aquesta llista.
Com és que Sergi López no hi és com a actor i que tampoc hi ha Romeria pel·lícules.
No s'entén quan l'Acadèmia, ella mateixa, presenta una preselecció de 3 títols, com eren Sirat, Sorda i Romeria, per anar als Òscars.
Exacte, és a dir, com a les millors.
En principi eren les millors, i en canvi, a les millors pel·lícules nominades no hi és.
Sí, sí.
No,
sí.
És molt difícil
d'entendre. Coses que passen al cinema. Això era dels Goya, però també tenim els Premis de Cinema Europeu, que aquí anem un darrere l'altre. Dir-vos només que demà celebra la cerimònia d'aquests premis.
Ràpid.
Sí, ja hi ha un cert guanyador que d'entrada és, com dèiem abans, el cinema català. Per què? Doncs perquè entre Sirat, Oliver Laxe, Tardes de Soledad, Albert Serra i l'Olivia, el terratrèmol invisible d'Irene Iborra, sumen totes elles un total de 8 nominacions, i això és un fet sense precedents del cinema de casa nostra. Per tant, només per això ja és una bona notícia. La pel·lícula més nominada d'aquesta edició és el drama familiar Valor Sentimental, de Joachim Trier, que suma 5 nominacions: millor pel·lícula, director, guió, actor, per Stellan Skarsgård, i actriu, per Renat Reinsve. I altres pel·lícules importants d'aquesta edició tenim Un simple accidente, de Jafar Panahi, pel·lícula, direcció i guió; Sound of Falling, de Masha Schlinky, pel·lícula, direcció i guió. Són aquests premis grans. I veurem una mica al final quins seran els resultats. No patiu, que des d'aquí mateix us els comentarem.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Us avancem abans, però, cap al proper programa us portarem noves propostes en el món dels llibres de cinema i de les pel·lícules que podeu veure des de casa.
I anem, doncs, a regalar entrades a partir de la pregunta del divendres passat. Parlàvem, recordeu, de pel·lícules amb protagonisme de l'aigua.
N'hi havia moltes, però també teníem clar que hi hauria alguna d'aquelles que repetiria especialment.
Però potser no és la que primer pensàvem, eh?
No. De fet, hem tingut 45 respostes.
Tots parlàvem d'un naufragi,
sí,
eh?
Sí, tots parlàvem del Titanic, bàsicament, que evidentment és una de les pel·lícules que ha sortit, però també ha sortit Pirates del Caribe, Tiburón, Lo Impossible, és una de les que ha sortit, Buscando a Nemo, La vida de Pi, La forma de l'aigua, Mediterrani, Río Salvaje, La sirenita, és a dir, que s'han dit altres títols, tot i que aquests són els que més s'han repetit. I d'entre totes les respostes que ens heu enviat, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot en Carles Sotos, que ell ens ha dit El pont sobre el riu Kwai, i diu és un clàssic bèl·lic d'aventures en el seu temps, una pel·lícula d'aquelles que no oblides.
I una pel·lícula recomanable per recuperar en qualsevol moment. Aquesta setmana, amb l'excusa de l'estrena de Turno de Guàrdia, el que volem és que ens digueu el títol d'una pel·lícula on l'argument giri al voltant del món dels hospitals.
Mira, com deia en Jordi, moltes... gairebé és un gènere, per tant, tenim moltíssimes pel·lícules que giren al voltant d'això. Ja
I per què la trieu, clar.
Sí, això sempre. Com a mínim tenim una mica més d'informació, ens agrada saber per què escolliu una pel·lícula o una altra. Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres no estem a primers auxilis, sinó que estem al torn de guàrdia, sempre aquí, cada divendres, parlant de cinema.
Que passeu un bon cap de setmana.